Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó de la programació de Ràdio Olot, on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui, d'entrada, amb dues novetats, també cicle de cinema infantil en català i una nova sessió de Cineclub.
També tenim la visita de La Plataforma, on us farem dues noves propostes per veure cinema des de casa.
Ens quedarem atrapats en el temps, concretament a l'any 2003, amb una pel·lícula de molta acció i sobre rodes.
I a la secció 3 raons us convidarem a revisar un clàssic del terror molt divertit.
I com que seguim en l'època en què estem i és quan toquen, les notícies de la setmana aniran al voltant totes elles dels festivals de cinema.
Acabarem regalant entrades pel concurs on us demanàvem, recordem, el vostre personatge de còmic preferit.
I començarem, com sempre, amb la recomanació, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia és treta de la secció de Política i de Memòria Històrica. L'exministre espanyol i exgovernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, porta l'Ajuntament d'aquesta ciutat a judici per la resolució que va prendre l'any 2017 i segons la qual Martín Villa hauria de tornar una medalla que el consistori li va donar en plena època franquista.
Quina és la idea? Comprovar una vegada més la impossibilitat de restaurar la història amb actes de justícia i reconstrucció. A l'any 2021 encara hi ha gent que creu viure el segle passat i en un règim dictatorial. A partir de tot plegat, què us recomanem? La causa contra Franco, un documental estrenat l'any 2018 que posa sobre la taula un fet d'actualitat amb el personatge esmentat, l'intent de la justícia argentina per jutjar el franquisme i les seves conseqüències. La causa contra Franco la podreu veure a Filmin.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hi ha dues classes de persones, pare. Les que tenen un bé boig i les que no.
Gràcies.
Ai,
hola.
Perdona, se'm veu.
Tinc un filtre per això.
Què? Pare, me n'has comprat un!
Hola, Barney. Sóc el teu millor amic des del primer minut. Connecta'm, connect.
Barney, el teu bebot és superfriqui.
A veure, Ran, et falta un munt de codi.
Aparta't!
Ho hauries de saber tot de mi. Cabells, castanys. Alçada, 1.5 metres.
1.80 metres seria millor. Les nenes no se'n riurien.
Fer amics és la seva funció.
Petició d'amistat, petició d'amistat.
Si això no ho sap fer, és que literalment és inútil.
No tinc mega seguretat i tot això. Busca el codi.
Desbloqueig.
Potser que ho investigui.
Potser?
Busqueu el rebel. No et vull deixar enrere. T'enviaran a l'esclafadora.
Passarem junts l'esclafadora.
No, que t'esclafin no és divertit. Corre!
Cap problema.
Ja diverteixes amb mi?
Déu-n'hi-do, quina energia i quanta velocitat que imprimeix aquest tràiler que hem escoltat. És la primera de les novetats, una pel·lícula d'animació que arriba amb dues còpies, en castellà i català, Ron da Error o Ron dona error. La coproducció és una coproducció entre Gran Bretanya i els Estats Units i sota un gènere de ciència-ficció ens presenta un món on els robots s'han convertit en els millors amics dels nens. Això ja és prop de la realitat.
I crida l'atenció el fet que, ho hem escoltat al tràiler, la nena li diu el principal objectiu d'aquest és fer amics, és a dir, és el robot el que ha de fer amics pel nen.
Exacte.
No? Vull dir, són temes d'aquells que donen també la reflexió.
En la història coneixerem en Barney, que té 11 anys i que descobreix que el seu robot no acaba de funcionar del tot bé i sembla ser que el problema és que ha estat deteriorat en el transport que ha patit fins que ha arribat a casa seva. Els directors són Alessandro Carloni i Jean-Philippe Bin i el primer és responsable de títols com Kung Fu Kung Fu Panda i el segon de la Ovella Sound.
Temps era temps. Els humans i els dracs convivien en pau i tranquil·litat.
Bacrum, samosses, teniu gana?
Estic parlant de temes més...
No acabes mai quan expliques aquesta història. Va tancar els dracs i ningú sap on són. Punt final.
Fot el cap d'infant!
Ho menjaré tot jo.
Va ser un matrimoni arreglat.
Trobem la riba del cel, tornem aquí a buscar els altres i els salvem a tots.
Quin disbarat, si no has sortit de la vall en ta vida.
Basat en el best-seller de Cornelia Funke.
Hem d'afanyar-nos. Puja a bord, cavaller del drac.
Ets un mentider, un impostor.
Nois, nois.
Han sigut...
Els pantalons, sí.
Uneix-te aquesta colla d'insòlids amics en una aventura màgica. El cavaller del drac.
Bona sort! Acabaran esclafats com un xapati.
Sí.
El cavaller del drac, entrem en el cicle de cinema 5 en català, és un nou títol també d'animació. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2020, és de l'any passat. Una producció alemanya que ens presenta un drac jovenet que està cansat d'amagar-se al bosc i que vol demostrar que ja és gran. Per aquest motiu viatjarà amb una amiga a la recerca del santuari dels dracs a prop de l'Himàlaia. És una pel·lícula dirigida per Tom Ereshet i basada en una novel·la, com hem sentit, infantil de molt èxit.
Doncs au, l'ombra del saco és real,
sí,
ja ho saps.
Sí, sí, i surt quan arriba Halloween.
Les abueles sempre tenen
sempre,
raó.
Sempre, sempre.
Halloween Kills, després de l'èxit de l'anterior La Noche de Halloween, de l'any 2018, ens arriba aquesta, que sembla que sigui el penúltim episodi ja de tota la història. Veurem si és veritat o no. Segons els responsables, l'any que ve, l'any vinent, s'estrenarà Halloween Ends, que ja tancarà una mica aquesta trilogia que va començar, com dèiem, el 2018. De moment, aquesta és la que podem veure avui i que ja s'ha vist a Sitges, la vàrem poder veure allà mateix al festival. Segueix la relació aquesta que fa tants anys que dura entre Jamie Lee Curtis amb aquesta saga, una Jamie Lee Curtis que apareix
molt gran
en el seu moment actual, és a dir, una persona gran i que explica i que recorda els fets que van passar en l'anterior episodi, i és una saga que està basada, com tots sabeu, en el clàssic de l'any 1978 que va ser produït per John Carpenter i que ara ens ve de la mà de Blumhouse, aquesta productora que, entre altres coses, té tanta especialització en pel·lícules de terror.
A l'argument, ara escoltàvem, veiem com la protagonista Laurie torna a enfrontar-se a Michael Myers, que ja la perseguia en l'anterior entrega quan escapava d'un gran incendi. La direcció corre a càrrec de David Gordon Green, que ja ho havia fet en l'anterior i és autor també de títols com Stronger, Expertos en Crisis i Superfumados, entre d'altres. Al repartiment hi tenim a l'esmentada Jamie Lee Curtis, Judy Greer i Andy Matiak.
I amb aquestes novetats que ja hem comentat, anem a veure com queda una mica distribuïda la cartellera. Tenim quatre doblets, La família Adams 2 amb Dune, Ron da Error amb Venom Abra Matanza, El cavaller del drac amb Buen Patrón i Ron dona Error amb Madres Paral·leles. I ja tres sales amb la mateixa pel·lícula en totes les sessions, que són Halloween Kills, aquesta que comentàvem ara, Venom Abra Matanza i Sin Tiempo para Morir.
Anoteu també que per aquest divendres tenim nova sessió de Cineclub amb el títol A l'abordatge, el del director Guillaume Brac, una comèdia d'estiu que amb un to senzill i festiu parla de qüestions racials o de classe, i tot amb la joventut com a taló de fons. La podreu veure 2:15 del vespre al Cinema Zolot. I per últim, dir-vos que el proper dijous 28 d'octubre la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Venom Abra Matanza.
no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Les plataformes.
Doncs sí, avui ens visita aquesta secció, la plataforma amb la que us fem propostes interessants per poder veure cinema des de les plataformes que tingueu a casa a través de la televisió. Tenim dues propostes. Anem per la primera.
Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti.
Eren les paraules d'un dels protagonistes de la tercera entrega de la sèrie REC, que tant d'èxit va tenir el seu dia. La pel·lícula està, recordem, dirigida per Paco Plaza, que ja ho havia fet en les dues entregues anteriors al costat de Jaume Balagueró. Ara s'estrena en plataforma aquest episodi que podeu veure a partir d'avui mateix a Disney+.
I també avui, però en aquest cas a Amazon Prime, estrena de Infinite, darrera producció d'Antoine Fuqua, protagonitzada per Mark Wahlberg i Dylan O'Brien. Adaptació d'una novel·la on un home descobreix que les al·lucinacions que pateix darrerament són, en realitat, records d'altres vides.
I aquesta setmana torna Bill Murray, i avui ho fa per transportar-nos a l'any 2003, quan un grup d'actors i actrius van decidir rodar una pel·lícula, però sobretot van decidir passar-s'ho bé i entretenir al llarg de 104 minuts a tot el públic que l'ha vist des del dia de la seva estrena.
Efectivament, que bé que ens ho hem passat cada vegada que hem vist aquesta pel·lícula, perquè aquell 2003, com deies, el director Félix Gray estrenava The Italian Job.
Mi nombre es Charlie Crocker. Hace un año mi equipo y yo dimos un golpe que debería habernos montado en el dólar de una vez por todas. 260 lingotes de oro recién acuñados en Indonesia. Era nuestro último gran golpe en Venecia. O eso creíamos. Pero ocurrió una cosa con la que no contábamos. Uno del equipo, Steve Pandel, decidió que lo quería todo para él. En minutos el robo de nuestras vidas se desvaneció.
The Italian Job està basada en els principis clàssics del gènere. Lladre que roba a un altre lladre. Aquesta és la premissa acompanyada d'un repartiment ple de cares conegudes per tots. Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham i Donald Sutherland en els papers principals.
El film és un remake de la pel·lícula original de 1969, Un trabajo en Italia, que és com es va titular aquí al nostre país, i que en aquella ocasió protagonitzava Michael Caine sota les ordres del director Peter Collinson.
L'argument ens transporta a la ciutat de Venècia, on al cap d'una colla de lladres és a punt de realitzar l'últim cop abans de retirar-se, però les coses no surten com havien previst. Poc temps després, tot el grup es troba a la ciutat de Los Angeles per acabar el que van deixar mitges. En aquesta ocasió, a l'equip se li ha unit la filla del cap de la banda i algun altre especialista.
El to i l'acció que veiem al llarg de tota la pel·lícula és molt diferent al de l'anterior versió, i és que el director Félix Gary Gray executa de manera magistral una història plena de ritme, estil i emoció, amb unes escenes de persecució trepidants al voltant i al volant d'uns cotxes tan particulars com ho són els Mini Cooper. Tres cotxes que veiem en pantalla, però que en realitat varen ser 32 en el rodatge. La majoria varen acabar a la planta de desballestament.
El equipo causó una buena impresión, como siempre. Left Ear, nuestro experto amante de todo tipo de explosivos. El superinformático Lyle, cuyas habilidades van mucho más allá de la piratería. Oh, y Handsome Rob, nuestro conductor principal, no dejaba de decirle a Estela lo genial que era. Y yo. A mí ya me conocía. Yo era ladrón desde que me salieron los dientes de leche.
Com podeu imaginar, els paràmetres argumentals són poc originals. Pel·lícula de lladres, robatoris, persecucions i molta acció. Però el mèrit d'Italian Job resideix possiblement en la capacitat que demostra a l'hora d'entretenir i mantenir l'atenció i el ritme sense decaure en cap moment. Aquestes són també qualitats a destacar en una pel·lícula sense pretensions, com és el cas, no enganyar ningú.
Tres curiositats i secrets del rodatge. Els actors i actrius estaven tan posats en el paper que un dia varen entrar disfressats en el plató on es rodava aquells mateixos dies com ho perdera un xico en 10 dies. Després de fer-se en part de l'equip de rodatge, sense que ningú ho veiés, el varen tornar hores després demanant disculpes i, segons sembla, fent-se un fart de riure entre tots.
Una altra curiositat, per les escenes rodades als canals de Venècia, el mateix alcalde de la ciutat va haver de promulgar un edicte per autoritzar que les embarcacions poguessin circular a més de 5 milles per hora, que és la màxima velocitat permesa en tota la ciutat dels canals.
I encara una última, el director no volia utilitzar massa dobles, així que els protagonistes varen ser sotmesos a un intensiu curset d'entrenament per poder fer les escenes de persecució al volant dels cotxes que, per altra banda, tenien unes característiques molt particulars pel seu petit volum i el pes, que es va corregir, això sí, amb una carrosseria afegida.
En definitiva, The Italian Job és un tipus de pel·lícula que possiblement ja hem vist més d'una vegada, però, segons els responsables del projecte, es tractava de divertir l'espectador amb escenes d'acció, d'aquella que es pot veure amb detall, bons papers principals i un cert humor entre els personatges secundaris.
Pur cinema comercial, digne i elegant, on és fàcil deixar-se portar per l'aventura de passar una hora i mitja lluny de qualsevol mal de cap. Qualitats de les quals avui hem volgut destacar per recordar The Italian Job, estrenada ara fa ja 18 anys. Això és allò, tota una majoria d'edat.
Tres raons de pel·lícula.
Doncs vinga, anem amb aquesta secció que avui hem de dir la defensa del film per al qual volem donar aquestes tres raons per les que s'hauria de veure. És molt fàcil i relativament... convencerem ràpidament els nostres oients.
Sí, perquè és... d'entrada parlem d'un clàssic, que ja té 47 anys i molts admiradors. Reconeixeu aquest diàleg de l'any 1974?
Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que era Igor.
Pues estaban equivocados, ¿sabe?
Efectivament, aquest diàleg que hem escoltat i la banda sonora que sentim de fons corresponen a la pel·lícula El jovencito Frankenstein, estrenada, com dèiem, el 1974 i dirigida per Mel Brooks. Primera raó per la que hauríeu de veure-la o tornar-la a veure si ja ho heu fet algun cop, doncs perquè va saber transformar tota una història de terror que estava inspirada en l'original de l'any 1931 en una veritable comèdia d'humor.
Segona raó, pel repartiment espectacular. Martin Feldman, Gene Hackman, Gene Wilder, Peter Boyle fan que aquesta sigui, a més d'una gran comèdia, una gran pel·lícula sobre Frankenstein.
I una tercera raó, encara, per si no us havíem convençut, perquè el director Mel Brooks era un fan incondicional del que dèiem de la pel·lícula original on hi actuava, recordem-ho, Boris Karloff. Aquest fet va permetre que aconseguís utilitzar tot el set i bona part del material que encara es guardava d'aquella còpia de l'any 31.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I... Anem a Sitges,
sí,
eh?
Sí, anava a dir, com us hem dit, pensàvem que les notícies anaven al voltant de festivals. El primer, Sitges, que ja, evidentment, el cap de setmana passat, el dissabte, va donar al palmarès. I aquella pel·lícula que vam comentar
més d'un cop.
Sobre el nen que tenia un cap de xai, és el que va guanyar la millor pel·lícula, L'Am, de Valdimar Johansson. Com a millor direcció, Justin Carceu per Nitram, que és una història que recrea la massacre de Port Arthur d'Austràlia de l'any 1996, i que també va tenir el premi a la millor interpretació masculina per Caleb Landry, que va ser compartit amb Franz Rogowski per la pel·lícula Lucifer, que era una, aquell enfrontament, aquella història d'una mare i un fill que s'enfrontaven a una immobiliària que volia construir al voltant dels seus terrenys i que ha merescut aquest premi, com també el de la mare, com a millor actriu, com a millor interpretació femenina, per Susan Jensen, que també l'ha de compartir, és a dir, que els dos premis d'interpretació són ex aequo, amb Naomi Rapace per la història de L'Am, que dèiem al principi. Com a millor guió, Silent Night, aquella història de la Keira Knightley amb els amics que passen la nit de Nadal.
La que tu deies que possiblement aquesta sí que arribaria a tothom.
Doncs aquesta ha guanyat el premi al millor guió. Els millors efectes especials estava cantat per Matt Good, que és el responsable de les criatures que surten a Parc Juràssic i que ara ha fet una història amb monstres i científics bojos. La millor fotografia, Limbo, també era molt clara, aquella pel·lícula en blanc i negre sobre un assassí en sèrie a Hong Kong. I la millor música per la pel·lícula que va inaugurar el festival, Mona Lisa and the Blood Moon, que, a més a més, és una noia amb poders que s'escapa d'un hospital psiquiàtric i que ha merescut això, la banda sonora, tenir el premi al millor música. Aquest és una mica el palmarès que ha estat molt repartit i tal, també cal dir-ho, era molt anunciat, és a dir, que no hi ha hagut grans sorpreses
no?
Per tant, vol dir que el jurat ha estat en sintonia molt amb el públic i la premsa.
I la crítica. I quan s'acaba Sitges comença a ser Vinci, eh? Això és un no parar sempre a l'octubre.
Efectivament, la 66a edició d'aquest festival, que tindrà lloc entre el 23 i el 30 d'octubre, el jurat està presidit per la directora Índia Depa Mehta, i com sempre aquest festival, recordo, sempre té una madrina o un padrí, i en aquest cas és Emma Suárez la que en aquesta edició padrinarà totes les projeccions de la mostra. La inauguració és amb la pel·lícula Libertat, d'una directora catalana de Vic, Clara Roquet, i cal dir que a la secció oficial hi ha 23 pel·lícules. Curiositats o coses a destacar, una marató sobre els Beatles, encara es fan aquestes coses.
Sí, tant.
Beatles Forever, que reuneix diverses pel·lícules, reposicions, algun documental inèdit, i també hi ha, com a reconeixements que sempre es fan als festivals a diferents figures, doncs en aquest cas l'Espiga d'Honor, que es diuen allà, és per al director de fotografia José Luis Alcaine, recordem, ha participat en pel·lícules com Atame, Belle Époque, La passió turca, Tranvia amb Alba Rosa, el també director de fotografia italià Vittorio Storaro, El conformista, L'ultimo tango en París, Novecento, L'ultimo emperador o Pequeño Buda, el director i productor Àlex de la Iglesia, que no necessita presentació,
no.
Un altre director, en aquest cas argentí, Juan José Campanella, El mismo amor, La misma lluvia, El hijo de la novia, o els actors José Coronado i Emilio Gutiérrez Cava i l'actriu Mercedes San Pietro. I una altra cosa a destacar, Malcolm McDonald, el protagonista de La naranja mecànica, presentarà en la mateixa Seminci el documental La naranja prohibida, dirigit aquest film per Pedro González Bermúdez, i que parla de tots els esdeveniments que va provocar la primera projecció a Espanya d'aquest film tan polèmic com és La naranja mecànica, de Stanley Kubrick, que va tenir lloc a l'any 75 i, curiosament, el primer cop que es va poder veure va ser en el transcurs de la 20a edició en aquell moment de la Seminci.
De fet, no sé si la gala, Jordi, bé, ho anirem seguint, tindrà més ja format habitual del que hem estat tenint, sobretot perquè és molt just, perquè també hem de dir que quan es preparen els esdeveniments, tothom que prepara esdeveniments ho sap, es fa molt temps d'antelació i ara han canviat recentment totes les mesures, no sé fins a quin punt s'hi podran adaptar.
En principi estava previst que fos una gala similar a la de Sant Sebastià, amb mig aforament, amb poc públic, però en aquest cas, com que han canviat les condicions, potser hi hagi una modificació. El que no s'ha modificat sortosament és que hi ha gran part de les projeccions d'aquest i d'altres edicions que es podran seguir a través de Filmin i que, per tant, la gent que estigui interessada en la Seminci podrà veure pel·lícules d'aquest certamen.
No sé si potser aquesta serà una de les coses que ha portat la pandèmia que es pot quedar, que estaria bé que ho fes.
En principi però s'està quedant, no sé l'any que ve si serà així, però jo crec que sí, perquè dona molta riquesa, perquè a banda de veure pel·lícules o no, el que sí és molt interessant, i jo sóc un malalt d'elles, és veure les presentacions de pel·lícules, les rodes de premsa, les entrevistes i, sobretot, saber què s'hi cou i masterclass o diferents sessions interessants al voltant del tema.
I hem de recordar també que tenim, que s'allarga fins a final d'octubre, Serializados, que ja han anat agafant cada vegada més volada perquè, a més a més, les sèries cada vegada tenen més presència.
I que, en aquest cas, aquest sí que és un festival que ja abans de la pandèmia ja feia aquesta col·laboració amb la plataforma Filmin i que, per tant, també es podia veure, però ara ho ha incrementat. És una nova edició d'aquest festival que, recordem, està dedicat única i exclusivament a les sèries. Les dates, com tu deies, van començar aquest dilluns, però s'allarguen fins a final de mes, i a partir de dimarts, fins a final de mes, a través de Filmin, i que es podran veure diferents novetats, i es podran veure alguna sèrie ja completa, i si no, en molts casos pots veure els dos primers capítols i veure si t'interessa o no, perquè en poques setmanes es penjarà tota la sèrie i tu podràs veure-ho o no i dir, doncs mira, aquesta que vaig veure aquell primer episodi que em va semblar que em podia interessar, vull veure-la tota.
Clara, pensava que quan es presenten les pel·lícules als festivals es presenta tota la pel·lícula sencera. En el cas de les sèries, presentes el primer capítol, no?
Sí, perquè seria molt difícil presentar tota la... Hauria de durar molts i molts dies.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs sí, vinga, anem a regalar entrades. Recordeu que en aquest moment sempre hi afegim alguna informació. Us avancem que la setmana que ve parlarem de llibres, jugarem a pel·lícules, com sempre, que ens agrada, i bufarem les espelmes amb una núvia. Pistes.
Això són pistes, però per saber tot plegat ens ho heu d'escoltar la setmana vinent. De moment el que farem serà regalar entrades per anar al cinema. Ja sabeu que us fem cada setmana una pregunta i la podeu anar responent a través de Facebook o d'Instagram, el Facebook i Instagram de Radio Olot.
Demanàvem personatges de còmic portats a la pantalla i que perquè us agradava aquell en concret.
Exacte. Hem de dir que hi ha hagut gent que s'ha confós i ens ha parlat de còmics, és a dir, de gent que és un còmica i que se n'ha fet una pel·lícula. No, parlàvem de personatges extrets d'un còmic, A partir d'aquí, clar, tants gustos, tants caps, tants barrets. Ens han dit, per exemple, Spider-Man, Catwoman, Joker, Superman, Cruella, Logan, que és Lobezno, Batman, Asterix, Obelix, Tintín, Capitana Marvel, Constantine...
Tots.
En fi, molts dels que a la gent li agrada d'entrar. Entre totes les persones que han participat i que han contestat la pregunta que demanàvem, s'emporta dues entrades. Gentilesa de Cinemes Olot, la Sílvia Pascal, que ella ens han dit el Joker, l'última d'en Joaquín Fènix. No és un tio amb malles, diu. Una gran pel·lícula amb rerefons. Res a veure amb altres versions igualment respectables i algunes potser més distretes.
Doncs vinga, de la mà d'en Joker anem a la pregunta per la setmana que ve, amb motiu de que tenim en cartellera El Buen Patrón i que a més ha estat la pel·lícula seleccionada per anar a l'Acadèmia de Hollywood. Volem saber quina pel·lícula destacaríeu o recordeu en què l'argument se centri justament en l'àmbit laboral. N'hi ha moltíssimes, des de molts punts de vista diferents, però una és la que ho preferireu vosaltres i em feu de dir per què.
Ho podeu fer a través del Facebook i d'Instagram de Radio Olot. Every
time I think about it, can't stop. El nostre àmbit laboral predilecte és aquest de fer cada divendres el programa Sessió Contínua per continuar parlant de cinema.
Que passeu un bon cap de setmana. Come on, come on.